Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. @ el divan Coppolo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui el divan ens fa goig de parlar amb una persona generosa, creativa, treballadora, imaginativa i sensible, amb dots superlatives de comunicació i d'entusiasme, revolucionari de la publicitat, revolucionari d'un gran esdeveniment mundial, com els Jocs Olímpics. Els de Barcelona, els millors, duen el seu nom. Abastament premiat és doctor honoris causa per un munt d'universitat i avui, als seus 81 anys de res, continua oferint propostes trencadores. Col·leccionista d'art també, junt amb la Carmen, la seva esposa, fa poc agermanava una col·lecció d'escultures d'artistes moderns amb peces del Museu Marès. Després han vingut altres inauguracions, tot reposat, tot en dansa, tot endavant i amb un somriure. Amb admiració i respecte, senyor Lluís Bassat, li voldria donar la benvinguda al divan.
Moltes gràcies, em sento molt còmode en aquest divan.
Està fantàstic.
Estic molt bé. Afortunadament estic molt bé. Com deia el meu pare, estic fantàstic, molt bé per fotografia. Per radiografia, no tant.
Ah, que bo aquest, eh? Per radiografia, no ho crec, eh?
Home, a la part de dins hi ha algunes coses que encara no funcionen massa bé, però les estic arreglant.
Ho estem arreglant, eh? Passa la ITV, no? Sí, i llavors sí. Les coses van la mar de bé. Fa pocs dies, deixi'm dir-li, després d'aquesta inauguració d'agermanament d'escultures de la seva col·lecció, la col·lecció basada en les del Marès, en un espai més personal que va organitzar amb diverses persones, el vaig escoltar dient: jo moriré pobre. Recordo aquest instant i em va sorprendre. Què volia dir?
Que de què serveix morir ric? No serveix de res. Un cop els has donat als teus fills allò que tu has guanyat o allò que tu no has gastat o no has trobat manera de fer-lo arribar amb uns altres, doncs no serveix de res. Ser el ric del cementiri no té cap mèrit, no? Per tant, la nostra vida, no només jo, sinó la Carmen i jo, hem anat donant i continuem donant allò que no ens és imprescindible. Jo ja no guanyo diners des de l'any 2007, vist de la meva pensió i bueno, d'algunes coses que en el seu moment vaig comprar i que donen una certa renta, però ja hem donat el que teníem als nostres fills. Una vegada el meu assessor em va dir: tu tens confiança amb els teus fills? Vaig dir: tota. Escolta, per què no els hi dones ja? Perquè per ells és molt millor tenir-ho ara ja. I, a més a més, pagues tu els impostos, no els tindran que pagar ells el dia de demà, no? I sí, sí, ja vaig fer la donació. Em sembla que em queda un 10% d'allò que jo tenia, no? Uh-huh. I a la Carmen, res. O sigui, la Carmen ho va donar tot. I estem feliços, estem molt feliços, perquè no ens falta res. Aquesta és la sort, evidentment. Hem dedicat i dediquem la nostra vida a una fundació que serveix precisament per això, per donar a qui ho necessita. I hi ha tanta gent que ho necessita, tanta gent. Ja no només a Àfrica, que nosaltres vam començar per donar diners a Moçambic, però és que ara darrerament l'estem donant aquí, perquè veiem que Càritas està fent una tasca fantàstica, que el Banc d'Aliments fa una tasca fantàstica, que UNICEF fa una tasca fantàstica, i resulta que la pobresa ha arribat aquí, a Barcelona mateix.
Sí.
Hi ha gent que no pot arribar a final de mes o que no tenen per menjar. I això és impensable en una ciutat com Barcelona.
81 anys té. I té una previsió de vida, una planificació del que vol fer ara?
Sí. Jo cada any escric el que vull fer els propers anys.
Molt bé.
Aquest any ja no hi he escrit els propers 5 o 7 o 8. Hi he escrit l'any que ve. Perquè et sembla que a partir dels 80 ja no has de pensar massa en el llarg termini, sinó has de concretar-te més el que vols fer aquest any. Perquè no sabem si arribaré
a... Això no se sap mai, quan s'entenen 80 ni quan s'entenen 30.
No, però als 30 tens una certa esperança de pensar, bueno, quan tingui 40 faré això, i quan tingui 50 faré allò altre. No? Ara he escrit que ara em dedicaré bàsicament a 4 o 5 coses. La primera, acabar un llibre, que el tenia acabat, però crec que l'haig de reescriure.
Ah, així que m'agrada, no un capítol, tot sencer, la
tot
de
reescriure. Tot sencer.
De què és el llibre?
És un llibre que explicava coses sobre la meva memòria. un llibre que dedicava a l'Alzheimer i que hi ha molta gent molt estimada per mi que ha tingut Alzheimer, com el Pasqual Maragall, com el David Ogilvy, que va ser el meu soci a l'agència de publicitat. I era un llibre que no pretenia ser una biografia meva, però eren les coses que recordava, no? I ara em sembla que li donaré una mica la volta. Seran també les coses que recordo, però escrites d'una altra forma que he pensat que ho haig de fer.
Ens han donat un apunt de com li ha de donar la volta a aquestes memòries de memòria.
Probablement, explico moltes coses i segurament no hi ha un denominador comú. I ara he trobat un denominador comú.
Ha trobat un fil conductor.
Sí, i ara les vull escriure amb aquest fil conductor, que té a veure amb la diferència. A la diferència de naixement, amb la diferència de religió, amb la diferència que jo crec que és la pura creativitat. La creativitat és fer coses diferents. I jo he intentat a la meva vida fer coses diferents i fer-les de manera diferent. Les cerimònies olímpiques, per exemple, les vaig fer d'una manera molt diferent a com es feia a Los Angeles o en un altre lloc, no? Per tant, el llibre parlarà d'això. I això té a veure amb la meva vida personal, però també té a veure amb la meva professió de professional de la creativitat publicitària.
Ara que ha dit això de les diferències, pensava en la doctora Rosa Casafont, fa poc temps aquí, estava asseguda també al divan, especialista en com des del cervell, gestionant la teva ment, pots canviar la teva vida, i deia, normalment ens enamorem de les coses que són, les persones que són iguals que nosaltres, i hem d'aprendre a estimar les diferències.
Té tota la raó. Absolutament tota la raó.
Estan en línia, vostès?
És que la meva dona i jo érem molt diferents de nens o de joves. Ens vam conèixer als 15 i 16 anys. I aquestes diferències són les que han fet que el matrimoni funcioni perfecte fins avui, no?
Quants anys fa que estan junts?
Que estem casats, 58 en farà ara.
Uau!
Però estem
junts?
Enamorats.
Enamorats?
65. O sigui que...
És tota la vida.
Tota la vida. Teníem, ja dic, 16 i 15 anys.
N'hem parlat.
Tinc l'honor de saludar-vos a tots i donar-nos la benvinguda a Barcelona, aquells que sou aquí i aquells milers de milions que ens veieu o que ens sentiu arreu del món.
Ara que Lluís Bassat ens parlava de Pasqual Maragall aquí en aquest acte d'inauguració dels Jocs Olímpics del 92, i un moment clau.
I ja aplaudiments de la graderia per l'últim relleu que fa Epi. Antonio Rebollo, l'arquer, ja té el foc a la fletxa i és a punt d'encendre el pavater. Ha sortit la fletxa, s'encès el pavater! Que és bonic.
Hi havia alguna possibilitat que no s'encengués el pavater? És la pregunta, eh?
Molt petita possibilitat. Molt petita, molt petita.
És menys que zero, eh?
Havíem assajat moltíssim el Rebollo.
Jo també, és veritat.
Ho tenia assajat fins al límit. Teníem un segon arquer, per si un cas.
Per si de cas. El Rebollo... El teníem per ensenyar que teníem pla B.
Es posava malalt.
Sí.
Era molt petit. El Rebollo, un cop arreglat l'arc, perquè al principi no arribava, i arreglat el sistema del foc a la fletxa perquè s'apagava. Quan sortia la fletxa sortia a tanta velocitat que el foc no arribava a dalt. Un cop arreglats aquests dos problemes, que els van arreglar d'efectes especials de les cerimònies, pràcticament encertava sempre. Però per si un cas, teníem un botó.
Ara es va!
Si no hagués encertat...
No pensava que aconseguís mai que algú ho digués.
Sí, hi havia un botó. Però no va fer falta.
No va caldre, no? Però teníem un botó que s'encenia sol.
Si no, hagués estat una punteria per part nostra, no?
I tant que sí, jo pensava, com se la poden jugar?
No.
I pensava, no, Sílvia. Està bé creure amb els àngels, però han de tenir un pla B segur. Els Jocs Olímpics suposo que es deuria aprimar, engreixar, no sé què, de nervis.
Sí, vaig anar al metge i tot.
Ah, caram.
Perquè em sentia tan neguitós que vaig anar al metge, com 6 mesos abans dels Jocs.
Sí.
I li vaig dir al doctor Torres i li dic, escolta, doctor Enric, em noto molt neguitós. Diu, prens cafè? Dic, sí. Quants? Diu, no, ja no els conto. Conta'ls. M'aixeco el dematí, després un altre, després estic a l'estadi olímpic, allà em prenc un altre, després... uns 14 al dia. Va dir, estàs boig, estàs boig.
Com vols no estar neguitós?
Me n'anava a dormir a les 2 de la matinada i m'aixecava per estar a les 8 a l'Estadi Olímpic. Necessitava els cafès, no? I em va dir, no, estàs intoxicat, t'has de desintoxicar. I em va tenir 3 mesos sense prendre ni un cafè, que anava pel carrer com un zombi, com adormit, no? I faltaven uns 3 mesos per als Jocs Olímpics, més o menys. I llavors vaig prendre el primer. I em va fer un efecte com si fos una droga.
Uau, sí.
I mai més he pogut tornar a prendre més d'un o dos cafès al dia, perquè ara ho noto moltíssim. En aquell moment no ho notava, i és més, cada vegada necessitava més cafès, però ara ja sóc molt feliç perquè em prenc un al dematí i de vegades un després de dinar.
I ja està, eh? Els Jocs Olímpics, si es mira la carrera professional en distància, continua sent el moment clau de la seva vida?
Sí, sens dubte. N'he fet molts esports a la meva vida, potser més de 2.000 o 3.000, no ho sé, però aquell esport en directe, davant de no sé quants milers de milions de persones...
I que anem recordant i veient anys que passin.
Com allò no he fet res més a la meva vida, ni en faré, evidentment, perquè és una oportunitat única, que jo crec que aprofito per dir que Barcelona no devia perdre la possibilitat de fer uns jocs als Pirineus, encara que no són iguals que els d'estiu, no? Però teníem l'oportunitat de fer una cosa bastant semblant als Jocs Olímpics de veritat o als d'estiu, i hagués estat boníssim no sols per Barcelona, no només per Barcelona, hagués estat boníssim pels Pirineus, els d'aquí, els d'Aragó, els de tot arreu, no? Però, bueno, no ha pogut ser i és una llàstima.
Vostè, quan veu que la pilota més o menys s'acosta, fa que amb un peu se la posa en el de xutar i tira porteria.
Si puc, sí.
Som-hi.
I've had about 10 great ideas in my life, advertising ideas. First thing I say is, be more ambitious. Don't bunt. When you get a job to do a storyboard or an ad, try and hit the ball out of the park.
Ha parlat d'en David Ogilvy, i aquí el meu company Josep Lluís Santiso li ha trobat a aquest moment que parlava de les 10 grans idees, no?, que s'han de tirar endavant, i ens ha agradat també poder-lo recordar en veu. La primera és ser ambiciós.
Mira, se m'ha posat la pell de gallina, o la carn de gallina, perquè sentir el David Ogilvy, que va morir ja fa bastants anys, que va ser com el meu pare professional, i ell em va agafar com el seu fill professional, perquè el seu fill no es dedicava a la publicitat. I casualment, el David Ogilvy era el president de la seva agència i el director creatiu. I arreu del món, jo era l'únic que era també el president de la meva agència i el director creatiu. A tot arreu, el president és un, i el director creatiu va ser un altre, no? I potser per això em va agafar aquell carinyo que em tenia, i vaig aprendre moltíssim d'ell. Era un savi, era absolutament un savi, un home que va ser... Abans de ser publicista, va ser espia d'Anglaterra, del Regne Unit, de la Guerra Mundial.
Que de la reina, ser... no?
Sí,
espia de la reina.
Que després va ser venedor de cuines, va ser cuiner, i després va ser responsable d'un estudi d'investigació de mercat, i allà va descobrir que la publicitat no venia. O sigui, feien publicitat i ell va crear una manera de fer publicitat que servia per vendre els productes dels clients.
Que aquesta hauria de ser...
La única manera de fer publicitat. Fer publicitat per fer riure està molt bé, tu passes molt bé, però si després no compres el producte, allò és un error, allò és un fracàs. La publicitat només ha de servir per 3 coses. O per vendre el producte, o per construir la marca, i idealment per les 2 coses, i si pot, també... per fer alguna cosa bona per la societat. És a dir, la publicitat bona és la que ven el producte. La millor és la que ven el producte i construeix la marca. I la òptima és la que ven el producte, construeix la marca i fa quelcom per la societat.
Lluís Bassat, avui al Divan.
Troba el Divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
No hace mucho tiempo mi socialista hermana mayor, Kitty Endy, me invitó a que estuviese de acuerdo con ella sobre el hecho de que la publicidad debería abolirse. Me resultó difícil considerar esta amenazante sugerencia porque ni soy economista ni filósofo, pero pude al menos señalar que hay división de opiniones sobre este particular. El finado Nirin Behban creía que la publicidad era un repugnante servicio. Arnold Toynbee, de Winchester and Balliol, opinaba: «No he conocido ninguna ocasión en la cual la publicidad no haya sido una verdadera calamidad». El profesor Galbraith, de Harvard, sostiene que la publicidad incita a las gentes a malgastar su dinero en cosas que no necesita, cuando lo que deberían hacer sería emplearlo en obras públicas. Pero sería un error suponer que todas las personas liberales mantienen los puntos de vista Vivian Toynbee Galbraith sobre la publicidad. El presidente Franklin Delano Roosevelt la veía de manera distinta. Dijo en cierta ocasión: «Si volviese a nacer, me inclino a pensar que me dedicaría a la publicidad con preferencia a cualquier otra profesión». Ja sap qui ho va escriure.
Ogilvy.
Ogilvy, el seu col·lega, en aquest llibre que vostè ens ha recomanat, En les confessions d'un publicitari, sí, sí. Doncs en el capítol penúltim li he trobat això i he pensat:
que bé,
apa, què fem ara, senyor Bassat?
Jo he estat a dos països absolutament comunistes al moment del màxim comunisme. Vaig estar a la Xina l'any 82 i vaig estar a Moscou l'any 90, aproximadament. I realment era depriment, perquè l'única publicitat que hi havia a la Xina eren unes tanques que ens les van fer traduir, per veure què posava, i deia: «Con uno y bastante», i veies un nadó. O sigui, la publicitat de la Xina, l'únic que deia és: «Tingueu només un nadó perquè si no serem masses aquí a la Xina». No? O sigui, una publicitat política, evidentment, probablement necessària per ells, probablement, no diré que no, però és que no hi havia res més. Tu entraves a un supermercat i no hi havia res. No hi havia res. A Rússia, a Moscou, que vaig anar amb el Felipe González, perquè el van convidar perquè expliqués una mica què és el món aquest capitalista, jo tenia que donar una conferència sobre publicitat, que, per cert, no la vaig poder donar, perquè no van deixar entrar els milers de persones que hi havia allà. Hi havia un auditori de 3.000 persones, però el Partit Comunista no va deixar entrar a la gent que volia escoltar la meva conferència, i les altres, evidentment, bueno, suposo per no contaminar-se, no? A la Rússia comunista, tu entraves al supermercat, que ja n'hi havia de supermercats, estaven tots buits, i havies de comprar allò que hi havia, allò que quedava. De vegades hi havia 6 ous al supermercat i potser un enciam. És a dir, aquest món, diguem, del comunisme dur, fort, on no hi ha publicitat, resulta que la gent no pot escollir. I ha de menjar el que li donen, perquè no tens l'oportunitat d'escollir les coses que tu vols. No? I la publicitat pot tenir molts defectes, jo els reconeixeré
tots. Jo crec que Ogilvy aquí jugava.
Sí, clar.
Sabia. És a dir, ell mateix es fa la contra, com a les pel·lis americanes,
sabia,
no?
Sabia perfectament que al final
acaba bé, clar.
Al final trobava el gran
trobava
argument.
El Roosevelt,
no?
Sí.
Però jo diré que per mi l'argument, més que ho hagi dit un president dels Estats Units, l'argument és que jo tinc la llibertat de conèixer què és el que hi ha al món, què és el que hi ha, quin cotxe em vull comprar, quin ordinador em vull comprar, no sé, que puc anar per una parada, un carrer i veure amb un aparador quatre coses i puc saber, normalment gràcies a la publicitat, quina d'aquestes quatre coses m'ofereix més garantia, no? A veure, jo sóc un fan de la publicitat, jo crec que la publicitat ha fet un gran bé al món. I la prova és que quan hi ha un país arriba a un cert nivell, la gent pot començar a escollir. I la publicitat és la capacitat, la publicitat et permet o et dona la possibilitat d'escollir.
Clar, perquè informa, però de vegades desinforma també, no. Crea necessitats que no teníem.
L'ésser humà té infinites necessitats, no pot crear més la publicitat.
No?
No.
Oh, però les fa emergir, les subratlla, les engreixa. Oh, no sabies que les tenies.
Tu vas pel carrer,
sí.
I és ple estiu, i tens set, i veus un anunci d'una beguda refrescant, clar que et recorda que existeix aquesta beguda refrescant i entres a un bar i te la prens, no? O una cervesa o una altra cosa, no? Per tant, sí, et recorda les coses, però no te les crea del tot, perquè l'ésser humà, dic, ja tenim infinites necessitats. Hi ha necessitats bàsiques, la de vestir-se, la de menjar, la d'abrigar-se, la de tenir un
sostre. Això és la piràmide de Maslow, sí, com sap molt bé, les de baix, eh?
Sí,
que és,
sí.
La publicitat
però,
no hi és ben
però,
bé allà baix.
Per un jeque àrab, tenir un iot és imprescindible, no pot no tenir-lo, perquè què farà el diumenge quan els seus companys surtin a navegar? Per ell, un iot és absolutament de primera necessitat. Per mi no, evidentment. Però cada persona té les seves primeres necessitats. Jo en tinc de realment modestes, o si no tan modestes com a mi les tinc controlades, i hi ha gent que per ells, si no té un cotxe que corri molt, no està feliç, no? Per tant, les necessitats les tenim i la pujada ens les recorda.
Lluís Bassat, avui al divan...
@eldivancoppolo, exclusivament en podcast.
¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Sí, señor, se lo juro por mi padre, me afeito todos los días.
¿Con la venia?
Ni con la venia ni con la Eugenia, con Filomatic. Porque es de suave, da un gustirinín.
Afeítese con Filomatic, es tan suave.
Da un gustirinín.
Clar, la tornem a sentir, que tens una imatge aquí al darrere del cervell en blanc i negre fa mil anys i continua generant, provoca un somriure.
Sí?
I jo he vist que molta publicitat que fa en Lluís Bassat té aquest to d'afecte, de complicitat,
sí,
de gairebé abraçada, de situar-se al mateix nivell de vaca. Per molt poc estaràs una mica més bé.
Saps per què?
Per què?
Perquè la publicitat racional, que és com va començar la publicitat, cada vegada té menys interès. Perquè tots els productes fan coses. Tu pots dir... Compris la meva nova bicicleta que té un canvi de marxes. De cara a totes les bicicletes tenen canvi de marxes. O compris un nou cotxe que és híbrid i que li anirà molt bé. Perquè ja quasi totes les marques tenen cotxes híbrids. En canvi, la propietat emocional és la que et diferencia una cosa de l'altra. Les racionals és molt difícil trobar un producte realment diferent dels de la competència. Molt difícil. I en canvi, la emocional és aquella que et transmet la seva personalitat. I hi havia un publicista francès que es deia Pierre Martineau que deia que tot argument racional crea a la ment de les persones un contraargument racional. Si tu dius aquest és el millor producte del mercat, la ment teva pensarà deu ser car. O si et diuen aquest és el producte més econòmic del mercat, la teva ment pensarà deu ser bastant dolent. En canvi, si no et dona un argument racional, sinó que et fa una aproximació emocional a través d'una música, d'una frase simpàtica, de l'humor, de tantes i tantes coses emocionals que hi ha, no hi ha contraargument. T'agrada i prou.
Clar, abans que en Daniel Goleman parlés d'intel·ligència emocional, en Lluís Bassat ja l'aplicava.
Pues sí, i de fet he escrit un llibre que es diu Intel·ligència comercial, que ve a dir més o menys el que diu ell amb la intel·ligència emocional, només que jo ho aplico a com s'ha de vendre un producte. I quasi sempre, i aquest és el denominador comú d'aquest llibre, parlo de confiança. O sigui, per guanyar-te la confiança, millor dit, per vendre un producte t'has de guanyar la confiança del consumidor. I és impossible vendre un producte d'un cert preu, amb una corbata no cal que tinguis molta confiança amb el fabricant perquè la veus, t'agrada i te la compres. Però quasi tot el demés t'has de guanyar la confiança. I la confiança només es guanya amb la veritat. Per això sempre dic que la publicitat ha de dir la veritat.
Aquest Filomatic i el Gustirinín, a més, té una història.
Sí.
Per part d'en Lluís Bassat.
Sí, perquè era una empresa de la meva família, del meu pare, sí, dels seus cosins. I el meu pare, que jo ja feia un any que em dedicava a la publicitat, em va prohibir presentar-me al concurs.
Està bé.
Perquè, bueno, pensava que als seus cosins no li agradaria que el fill d'un soci fes la publicitat de l'empresa, no? Però, clar, jo primer havia escoltat de temes de fulles d'afaitar tota la vida. I després jo ja em dedicava a la publicitat i pensava que podia tenir una idea que funcionés.
Que fos brillant i anés bé.
I se'm va ocórrer, parlar amb el Gila, me'l vaig fer presentar per un senyor que el coneixia, un amic meu que el coneixia amb ell,
sí,
i a una discoteca del carrer Aribau, que es deia Las Vegas, el vaig conèixer, el Gila i a la seva dona, i li vaig dir si li faria res que em presentés el concurs aquest, presentar-lo amb ell com a... I sí, parlem, i amb ell se li va ocórrer dir, pues va, si hacemos la campanya de publicitat de Filomatic, jo diré que da gustirrinín.
O sigui, la idea era del Gila.
La idea era del Gila. La paraula...
La paraula gustirrinín.
Era del Gila. A mi, honestament, no se m'hagués ocorregut.
Gustirrinín no l'hauríem...
No entra dins del que jo redacto normalment, no? I llavors em vaig presentar al concurs, que en aquella època no eren presencials. Havies d'enviar un sobre tancat i lacrat, i amb un lema, un tema, bueno, què sé jo. Total, que un diumenge, dinant a casa del meu pare, dels meus pares, em diu, tu que estàs en aquest món de la publicitat, qui són aquests de publicitat venditor? perquè em vaig canviar el nom. Per poder-me presentar aquest concurs vaig anar al gremi, vaig registrar un altre nom, raro, perquè volia dir venedor en llatí, i dic, per què m'ho preguntes? Diu, perquè, escolta, han guanyat el concurs. Primer, saben de fulles de feitar, que no et pots ni imaginar. I segon, ens han presentat una idea del Gila, que ara que ve la Gillette i voldrà parlar de la tecnologia americana, escolta, nosaltres arribarem a la gent amb molta més humor, simpatia, estarem molt més propers del consumidor que els nostres competidors. I així es va ser. I vaig tenir la sort que, bueno, em van signar un contracte per 3 mesos només, eh? I vaig estar 8 anys fent aquelles campanyes i al final la Filomatic tenia el 68% del mercat, la Gillette només el 20%, i que no s'ho podien permetre, no? I van fer una oferta, una segona, i a la tercera pues, la meva família es va vendre l'empresa. I va ser la meva sort, perquè vaig poder dedicar a fer publicitat per tothom.
Agente Gila llamando a la gente. Tengo secreto para afeitarse bien afeitado. Filomatic, repito, Filomatic, no cambio, Filomatic.
Filomatic afecta acariciando muchas, muchas veces.
Y da un gustirrinil.
Avui amb Lluís Bassat, al divan.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé dans des chemins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
George Moustaki amb l'Emetec. Alguna vegada s'ha sentit com una mena d'emeteca en tot aquest món?
Pues sí, 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 moltes vegades.
Sara, jo, eh?
Moltes vegades, moltes vegades. El Moustaki va ser un geni, eh? Va escriure cançons absolutament meravelloses. Era de Grècia.
Sí.
Si no m'equivoco, era de l'illa de Corfú, que puc estar equivocat, però crec que era de l'illa de Corfú. I els meus avis eren de l'illa de Corfú, de Grècia. Per tant, des que el vaig sentir per primera vegada, ja em va agradar. I després, explicant aquestes històries que explica ella a les seves lletres, com si un vagabund, una persona que va pel món... Jo m'he sentit així moltes vegades, sobretot quan anava al principi de la meva vida professional per als Estats Units, perquè allà em sentia estrany. Diferent. No sabia bé anglès encara, em costava entendre amb la gent, em volia associar amb una agència americana que era Ogilvy i em costava que em rebessin. O sigui, al llarg de la meva vida m'he trobat aquí sempre molt bé, molt, molt, molt estimat, a Barcelona, pels meus amics, per la meva família, però jo he volgut sortir d'aquí, he volgut anar fora, he volgut veure altres mons, he volgut conèixer altres cultures. I m'ha costat, reconec que m'ha costat entendre i ser acceptat per la cultura americana o anglesa, no?
Deixi'm dir-li a George Moustaki, que ara ho repassàvem amb els nostres companys, va néixer a Alexandria d'una família de Corfú.
Ai, que bé, mira,
bé,
ja tinc la informació.
Bravo,
felicito,
bravo,
per la rapidesa, la velocitat amb la que ho heu trobat, no?
Alguna vegada jo crec que vostès havien, no sé si fins i tot, viatjat plegats amb el president Jordi Pujol.
Sempre he tingut molt d'interès en que Catalunya es projecti internacionalment. Hem mirat de combinar la nostra afirmació com a poble, com a país, amb una gran projecció internacional. I, per tant, doncs, jo personalment doncs, he visitat molts països i molts caps d'estat, i òbviament França és un país...
Aquí era França.
El president dels Estats Units, jo li he fet aquesta...
Amb Chirac. Aquí va veure Bush pare.
Realment, de cara a l'estabilitat doncs, de tot el sistema mundial.
I sobretot molta gent...
I encara el sentirem aquí a Holanda. Havien anat plegats?
Sempre.
Sempre.
Clar, amb ell les ambaixades no li volien organitzar els viatges perquè no els hi convenia que el Jordi Pujol anés directament a un altre país, havia de passar pel govern central.
Per l'ambaixada espanyola de torn, eh?
I un dia em va preguntar, escolti'm, Bassat, perquè sempre et deia Bassat, pel meu cognom, i a través de la seva agència a l'Uruguai, No em trobaria la possibilitat que em rebés el president de l'Uruguai.
Que és llarg, eh? Llarg, eh?
I vaig dir, jo crec que sí. I vam començar per Israel. Després vam anar a Xina. Després vam anar a Uruguai i Argentina, si no m'equivoco. Després vam anar al Brasil. Després vam anar a on vam anar? A Estats Units, a veure el Bush, que això va costar molt, eh? I finalment vam anar a Suècia. Jo et puc explicar una anècdota fantàstica.
Va.
Pugem a l'avió i anàvem dos consellers, el president Pujol i jo.
Sí.
I, bueno, la meva agència havia organitzat que s'entrevistés amb el ministre d'Afers Estrangers de Suècia.
Uh-huh.
I al pujar a l'avió, que era una avioneta, aquestes petites, de quatre places, jo anava al davant del Jordi Pujol, jo anava d'esquena al vol, diguem, i els dos consellers anaven asseguts al costat, i em diu, perdoni que no li doni conversació perquè no sé res de la història de Suècia i haig de llegir una mica. I comença a llegir un llibre així de gruixut. Pum, 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 va llegir.
800 pàgines de gruix.
Com que l'avió no podia arribar directe, vam haver d'aturar a Amsterdam per posar la benzina de l'avió i el carburant, i ell va continuar llegint el llibre a la sala aquesta d'autoritats. No?
Sí.
Jo anava fent les meves coses, anava llegint les meves coses. Bueno, arribem a Suècia i normalment jo organitzava el viatge, però mai estava a les reunions amb el president del país que fos, amb poques excepcions. I allà a Suècia va dir, vingui amb nosaltres al sopar, perquè nosaltres anem tres només. I
ells són una gran delegació.
Seran 15. Vingui al sopar amb nosaltres.
I en serem 4.
I em va tocar al costat de la directora d'Afers Exteriors. I el ministre es posa a peu dret i diu, perquè aquestes pedres d'aquest edifici que es van fer l'any 1610 han vist tantes coses i tal. Fa un discurs. I llavors agafa la paraula el president Pujol i diu, home, si aquestes pedres es van fer l'any 1610, que va ser l'any que el germà del rei de Suècia va anar a fer la guerra a Alemanya a apoyar els francesos, i fa un discurs de 15 minuts explicant la guerra de l'any 1610 de Suècia contra els alemanys.
A tots a la butxaca.
I la senyora del costat em diu, ah, jo no sabia que el senyor Pujol era expert en història de Suècia. Escolta, 5 hores abans no sabia res de la història de Suècia, però es va llegir el llibre sencer i ho va recordar.
Sí.
És a dir, era prodigiós. La memòria que tenia el president Pujol era prodigiosa.
I la capacitat d'utilitzar les dades al moment oportú.
I com ho sabia fer, no? O sigui, jo realment, bueno, a mi també em va deixar bocabadat, evidentment, perquè jo era testimoni de que poques hores abans començava el llibre.
No som ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc. Som 6 milions. I per governar-nos, ajudar-nos a progressar i servir-nos a tots plegats, els 6 milions, no en tenim 5, ni 4, ni 3, ni 2. Tenim la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Som 6 milions.
Quina habilitat en crear comunitat, original que sigui, però 6 milions, i, per tant, iguala, no? Comunitat que iguala tothom, sigui quina sigui la procedència, l'estatus, la llengua que parli, i al final, com baixa amb els números, després de dir la paraula governar, s'entén que la Generalitat de Catalunya és el govern. Les dues idees, eh?
Sí, sí.
Això és, felicitats, ja sé que li hem dit mil vegades, però la tornàvem a sentir preparant aquest divan i jo pensava, és que no és només els 6 milions.
No, no.
A sobre, com col·loca el govern, que sembla que no.
Em va costar 3 mesos trobar aquesta idea, eh? 3 mesos. Vaig escriure més de 1000 eslògans, perquè la Generalitat havia fet moltes campanyes de publicitat l'any anterior, per ser exacte, 80. I l'Ajuntament n'havia fet només una, i la gent recordava més la campanya de l'Ajuntament que la de la Generalitat. I quan em van trucar, perquè jo em fes càrrec de les campanyes de comunicació de la Generalitat, vaig pensar que havien de fer una campanya, una, que havia de poder servir per tots els departaments, totes les conselleries, per tothom. I vaig escriure més de 1000 eslògans. No, cap m'agradava lo suficient. Fins que un dia anava a l'avió, camí de Zúrich, per una riu amb Bogilvi, i quan ja estaven quasi aterrant, l'hostessa diu, estem arribant a Zúrich, la ciutat més important de Suïssa, que som un país que té 6 milions d'habitants i parlem 4 llengües, el francès, l'italià, l'alemany i el suís, que és una variant de l'alemanya. I vaig agafar el paper que tenia més a mà, que era aquella bossa que tens als avions.
Per si de cas...
Perquè no et trobes bé.
Sí.
I allà mateix vaig escriure, som 6 milions. I vaig arribar a Barcelona i vaig, no deixava de pensar, ara sí que, em sembla que ara l'he trobat. I vam fer una única campanya, que va durar molts anys, però sempre dèiem, sempre acabàvem dient, som 6 milions. per tenir cura dels boscos som 6 milions, per fer salut som 6 milions, pel que fos érem 6 milions, que ara ja en som 7 i mig, no?
Sí.
Però bueno, va ser, jo crec, una de les campanyes més interessants que jo he fet a la meva vida.
Aquelles que dius, això és insuperable, eh? Amb tres paraules no és, i tantes coses.
No és fàcil, no? Però vaig tenir la sort que finalment se'm va... Ves que se'm va ocórrer? Quan ho vaig sentir, vaig dir, aquesta és la frase.
És curiós que hagi parlat de la idea de les hostesses, perquè sempre, no, jo no ho havia dit mai en veu alta, m'havia sorprès tant en el moment en què l'avió comença a enlairar-se, com utilitza... som, arribarem, farem, com de cop i volta t'has convertit en una comunitat i anem junts. I quan has aterrat s'ha tornat a desfer. Però que ho expressen tots així, no? I totes així. Sempre havia pensat, ara som un grup. Arribarem, el pilot ens diu, tot això, no? I és les dues idees, eh? La de la comunitat i la dels 6 milions de Suïssa. Lluís Bassat, que aprenem un munt de coses avui aquí al seu divan.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
És l'home de la imaginació que vola, 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 vola.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Only sky. Imagine all the people.
John Lennon és al seu divan. Per què ens l'ha triat, senyor Bassat?
Perquè ha sigut el compositor de moltes peces extraordinàries, d'aquesta que segurament és la cançó més maca que s'ha escrit mai, de música i de lletra. Perquè imaginar tot el que el John Lennon imagina amb aquesta cançó és fabulós, que no hi hagi diferències, que la gent sigui igual, que tothom tingui les mateixes oportunitats. Era un monstre, era absolutament genial. Jo crec que era el Mozart del segle XX. I el vaig veure personalment cantar a la plaça de toros Monumental.
Ah, quan va venir,
quan va venir els Beatles a Barcelona, vaig comprar les entrades de seguida, va acabar, feia res que m'havia casat, que ens havíem casat amb la Carmen, i vam estar a la fila 6 de la platea, perquè llavors veies els concerts assegut, i va ser, bueno, de plorar tota la nit, d'emoció. But I'm not the only one. I hope someday.
Però crear és sempre arriscar. Arriscar és sortir de la zona còmoda, de la zona confortable. I això mareja.
Sí.
I de vegades fa molta por.
Sí.
I si encertes t'aplaudiran. Però si no, allò, se't trauran de sobre. La lletra és igual. Com si digués... Llavors, com ho feia per poder... mantenia una certa seguretat interna que l'empenyés en el lideratge personal?
Bueno, arriscant. Per fer coses a la vida no tens més remei que arriscar i buscar nous reptes. Jo estava molt còmode aquí a Barcelona fent campanyes per aquí, però jo tenia l'ambició de fer algun dia campanyes pel món.
No només, campanyes pel món.
Sí, no només campanyes per la ciutat de Barcelona o per Catalunya o per Espanya, campanyes pel món. I per això em vaig associar amb una empresa multinacional, perquè sol és materialment impossible. Quan t'arriba de conèixer ja ets gran, ja t'has fet gran i ja és tard, no? És una feina de més d'una vida. Però, en canvi, associat amb una multinacional, de vegades et surten aquestes oportunitats. I m'han sortit. I he pogut fer campanyes mundials i campanyes europees i campanyes... de tota mena. Quan em vaig associar a Ogilvy, un amic meu em va dir, veuràs, ara et posen aquí un president americà i a tu et posen de...
petitó.
Sí, et posen al costat i durant poques... No, al contrari. vaig associar amb Ogilvy i al cap de poc em van posar ells allà, em van posar al Consell d'Administració Mundial d'Ogilvy. I al cap d'un temps em van oferir ser vicepresident mundial de la companyia i director creatiu mundial. I els hi vaig dir que no. Això representava anar-me a viure per sempre més a Nova York. I tenia quatre fills, tinc quatre fills, i dos, que eren les primeres dues filles, no m'haguessin seguit, perquè ja tenia la seva vida muntada aquí. Per tant, vaig renunciar. Després, al cap d'un temps, van oferir ser director creatiu mundial. I vaig dir, però si és per lo mateix, si també has de venir a viure aquí a Nova York per sempre més. I al cap d'un temps... però llavors, quan ja vaig dir que no dues vegades, vaig pensar, digue'ls què faràs, perquè si no, si a tot dius que no, pensava que no estàs interessat en ells, no? I vaig dir, però si algun dia em necessiteu a Europa no us diré que no. I va trigar un any per dir-me president, copresident d'Europa i director creatiu d'Europa, Àfrica i Mig Orient, 79 països. I mira, agafa les maletes i vés-te'n amb la Carmen a viure a Londres. Els quatre fills es van quedar aquí a Barcelona, però els veníem a veure cada dos caps de setmana, per tant, podíem sobreviure. I vaig acceptar per 2 anys. I al cap de 2 anys la presidenta em va dir, escolta, ho has fet molt bé, estem molt contents, voldria que et quedessis un any més. Va dir, no, ja et vaig dir que per 2 anys ja els he complert, ja t'he demostrat que estic disposat a donar a Ogilvy tot el que Ogilvy m'ha donat a mi abans, però ja hem quedat que 2 anys i em vaig tornar. Però sí, sí, he volgut treballar fora i a Londres va ser molt difícil, molt
difícil. Per què?
Perquè a Londres els costava molt entendre que un espanyolito pogués ser el seu jefe. Que tan clar com això. Ells eren els líders del món, el món de la policia, ells i els americans. Eren els millors del món. Estats Units primer, potser, i Anglaterra el segon país. I que arribés de sobte un senyor de Barcelona que, bueno, que de sobte manava, pues no els hi venia molt de gust. No? I vaig tenir que demostrar que si m'anava era per alguna raó.
Lluís Bassat, al divan.
Soy Lluís Bassat, publicitario y empresario. Como empresario he construido desde cero mis propias empresas y he dirigido a cientos y cientos de empleados.
El empresario Lluís Bassat buscará a su mejor aprendiz.
Ser jefe no es nada fácil. Despedir es muy duro, pero hay que hacerlo si se quiere ser justo con
aquí
esa persona.
Aquí som al concurs de televisió de La Sexta, L'Aprendiz. No sé si se'n recordava. Perquè ja s'havia fet aquest programa per un altre.
New York City, it's the benchmark for success. Believe me, I know. My name is Donald Trump and I'm the largest...
Donald Trump! Què ens ha de dir de tot això?
Pues que un dia va sortir un titular al País que posa... Lluís Bassat, el Donald Trump espanyol. Vaig pensar, no,
per favor, no.
No, no, només per aquest programa, no. Mira, me'l van encarregar i vaig dir que no em venia de gust, que jo no sóc televisiu, jo vull fer la meva feina, però no sóc un presentador de la tele, no. Llavors em van oferir una quantitat de diners enormes per fer el programa i vaig pensar, jo per diners no ho faig. Però se'm va ocórrer dir, escolta, aquests diners els podíeu donar a la meva fundació? I jo amb aquests diners ajudaré a Àfrica? I em van dir, sí, a nosaltres ens és igual. I vaig pensar, doncs mira, val la pena. Em sacrificaré un estiu, perquè va ser un estiu sencer d'anar gravant els 13 programes, però tot el lloc que em van pagar doncs, va servir per ajudar nens a Àfrica i segurament ha estat l'any de la meva vida que he donat més diners a causes justes, diguem, no? Per tant, sí, ho vaig fer perquè amb aquests diners podia fer coses molt interessants.
Perquè què és el millor que ha fet? Del que n'està més orgullós?
La meva família.
Ara!
Sens dubte. Sí, i això, el mèrit, ja pots imaginar-te que és de la Carmen tant com meu o més. Però, sens dubte, si hi ha una cosa que em sento orgullós és de veure com està la Carmen ara, com ens estimen els nostres 4 fills, com ens estimen els nostres 11 nets, com s'han educat ells, perquè hem intentat que estiguin educant ells mateixos, no? Anàvem corregint a poc a poc, si hi havia alguna cosa a corregir, però deixàvem moltíssima llibertat. Com els nostres nets han pensat que han tingut uns avis absolutament fora de sèrie, que ens ho diuen ara, sobretot els grans, els petits encara no se n'adonen massa, no? Però això és el que he fet millor de la meva vida i és l'única cosa per la que no canvio res més.
I repeteix diverses vegades els meus 4 fills.
Sí, sí, perquè ho han sigut tan importants per nosaltres. Pensa que en vam tenir 5. Un va morir als 42 dies, hagués sigut el quart, es deia Albert, I va néixer bé, va néixer una mica prim, va estar en una incubadora uns dies, però després ja el van portar a casa. No? I el dia 17 va tenir com una diarrea, es va anar posant gris de color, i jo teníem la Tecno al costat de casa nostra, el vaig agafar amb unes mantes, el vaig embolicar i el vaig portar corrents a la clínica Tecno. El van posar de seguida en una altra incubadora i no hi va res a fer, no hi havia res a fer. Vam fer una consulta de metges, va venir un catedràtic de la Vall de l'Hebron i, per lo vist, no creava les seves pròpies defenses. Aquella infecció de la diarrea va passar a l'oïdo, d'allà va passar a tot el cos, va tenir una septicèmia, i el metge, el catedràtic de la Vall de l'Hebron, es va dir, mireu, és que no crea defenses pròpies, per tant, és molt difícil, ja li podem donar de tot, que no reacciona. I va morir als 42 dies i va ser un drama absolut, el drama més gran de la nostra vida, amb molta diferència.
I encara ara, tot i que fos un nen tan menor...
Hagués fet 50 anys, fa uns dies, hagués fet 50 anys. I vam tenir la sort de tenir després, al cap de 2 anys, mira que la Carmen es quedava embarassada sempre, i aquella vegada va trigar 2 anys a quedar-se embarassada. Fixa't que un dia, és curiós, això m'ha fet pensar... m'ha fet anar enrere. La Carmen no es comprava res perquè deia que encara quedava embarassada, doncs ja
tindríem.
Ja, la roba ja serà gran. No es comprava res de roba. No
es comprava res de roba.
I un dia, passat un any i mig, més o menys, ve a casa i porta, no sé, 4 coses o bosses. I què has fet? Mira tu, si no em quedo embarassada no passa res. Estic superfeliç amb els 3 fills que tenim. M'he comprat roba prima, diguem, roba normal. Pup, el mes següent estava embarassada. Mm. És a dir, fins que ella no va fer el clic mental de pensar, ja estic bé,
és curiós.
Si no tinc un altre fill no passa res, pues no va quedar embarassada. I llavors hem tingut l'últim, el Quique, que ens ha donat tantes satisfaccions o més que els demés, no? Ha sigut metge, ha volgut ser metge pediatre, jo no sé si perquè sap, evidentment, que el seu germà va morir de nen. I mira, una altra història terrible i bona al final és que vam anar al mateix metge, al mateix pediatre que teníem per l'Albert, quan el Quique es va posar malalt als 2 anys. I el primer que ens diu és, té el mateix que el Quique, que no crea defenses pròpies. I ens vam quedar així. Diu, no, però no us preocupeu, que hi ha ara una cosa que es diu gamma globulina que fa que els nens agafin les pròpies, o sigui, generin les pròpies defenses. Li vam donar la gamma globulina i bup, el seu cos va fer un gir, un tomb, i ja va començar a crear les pròpies defenses, i mira, avui té quasi 50 anys, 48 per ser exactes. I la sort és que, bueno, està fent una vida absolutament fantàstica, ajudant altres persones, ha passat 7 anys a Moçambic ajudant a crear la vacuna contra la malària, ara viatja per tot el món donant conferències de com salvar la vida a les persones pobres, té una dedicació brutal a la medicina del tercer món. I encara que viu ara a Barcelona, viatja contínuament, va molt sovint a Moçambic, però també va al Brasil, va a Nova Zelanda, va a llocs on hi ha malària i on hi ha moltes malalties que encara no han trobat la forma de ser curades.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Que bones són les sopes caseres. ¿Y cómo ganan con 2 pastillas de caldo? Dos pastillas dan todo el sabor a sus sopas.
Té la música que és amable, té el xup-xup que diuen les senyores, té la veu del prescriptor, que és un home, senyor Bassat, ja ho veig, La vivenciada és una dona, sí. La que fa xup-xup, Però que bé que entra.
Pues aquest eslògan també em va costar molt de trobar, perquè Gallina Blanca ho he fet molt bé sempre, a la Becrem també, i quan em van encarregar a mi la nova campanya vaig pensar de ser millor que les anteriors, si no pot ser que jo faci una campanya més de la Becrem.
Molt jo, és repte i exigència personal fins al final,
I un dissabte a la tarda a casa amb la meva guitarra, de sobte vaig començar a cantar xup-xup a Becrem. Jo. I vaig presentar la cinta, ho vaig gravar amb un magnetòfono d'aquells que hi havia allà llavors.
Cinta oberta.
Sí, i que tenia jo a casa. i li vaig portar el Robert Rodergas, que era el responsable de la comunicació del
grup. Ah, era un crac, el que havíem tingut aquí de col·laborador, el Robert Rodergas.
I li va encantar. I llavors li va presentar el senyor Carulla, es veu, segons em va explicar ell, i que també li va agradar molt, no? I llavors ho van gravar amb un bon cantant, amb una orquestra, amb tot plegat. I quan li van presentar el senyor Carullas, també ho va explicar ell, es veu que el senyor Carulla va dir: m'agrada molt, 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 però la veu m'agrada més la d'abans, que era jo.
El senyor d'abans m'agradava més.
I vaig tenir que anar jo a l'estudi de gravació per gravar jo sobre aquelles veus fantàstiques, aquells coros, aquella orquestra estupenda, doncs el xup-xup de crem. I la història acaba quan al cap d'un any ja tenia que començar a dir coses sobre com fer un plat, no? I van contractar el Constantino Romero,
sí,
que tenia una veu potent i fortíssima i boníssima. I llavors es menjava absolutament la meva pobra veu de cantant, no? I el Rodergas va dir: no, no, és que ho has de dir tu, perquè si no la veu del Constantino es menjarà la cançó. I llavors vaig passar 3 anys de la meva vida dient: que bones estan les patates i com ho ganen con 2 pastilles de caldo. O sigui, aquesta veu que has posat sóc jo.
Bravo, Lluís Bassat, això sí que no ho sabia. Mira aquí el vecchio frac del Modugno. Aquesta cançó què?
Pues era una de les cançons que cantava jo amb més gust. Jo vaig cantar 5 anys de la meva vida amb una orquestra universitària que fèiem jazz, però el jazz no tenia molt d'èxit i volíem ser una mica més comercials perquè ens contractessin, no? I llavors vam decidir, el grup va decidir que jo havia de ser el cantant, no? Perquè jo només tocava la guitarra.
Uh-huh.
I llavors jo parlava italià, perquè els meus avis em parlaven amb corfioto, de fet, amb l'italià aquest que es parla a Corfú, que és un dialecte del Vèneto, del venecià, i m'agraden molt els cantants italians com el Modugno. I aquesta cançó es veu que em sortia molt bé, i sempre me la demanaven. O sigui, ha sigut la cançó que potser he cantat més vegades
a
la meva vida.
A veure.
No,
una miqueta.
Ara tinc la veu rovellada.
A veure com la fa, a veure, va, una miqueta.
S'avvicina lentamente con incedere eleganza all'aspetto rassognato malinconico ed assente non si sa da dove viene né dove va chi mai sarà l'uomo frac.
Que maca és, eh? Que hem parlat d'orígens. Vostè és jueu, sempre ho ha dit, eh?
Sí, soc jueu de família, no soc religiós, eh?
Sí,
però soc jueu de família, de cultura, de, sí, de tradició, i m'agrada molt el menjar sefardit, el menjar grec, el menjar turc,
uh-huh,
el menjar que feia la meva mare, que havia après de la seva mare i de la seva sogra, no?
I això amb què es tradueix a la vida de diferent?
Al principi amb problemes, perquè evidentment al col·le no miraven massa bé els companys de col·le, no?
Uh-huh.
Això de que jo no tingués que anar a missa, però vaig anar a missa fins als 13 anys. I als 13 anys vaig dir: bueno, escolteu, ja potser que
ja he complert.
Ja em podríeu deixar anar a permanències, no? Ja a un altre lloc, ja m'esperaré, no? I això de que no tingués que anar a missa, això de que no em confessés, que anava a confessar com tots els altres, però estaven, seien tots a l'esquerra de la capella de les escoles Virtèlia, el professor anava cridant, vinga, un, pam, anaven passant, anaven a confessar, tornaven, resaven, tornaven, seien a la dreta, i quan quedava jo sol, a l'esquerra deia: ah, clar, passat, ja podem marxar. Bueno, ho deia en castellà. I llavors ser diferent al col·le és un problema. A la mili va ser pitjor. Quan vaig anar, ja estava penúltim any de carrera, i vaig anar a la IPS, la Instrucció Premilitar Superior, aquí, al carrer Urgell, a l'Escola Industrial. El sargento que hi havia allà, li vaig presentar els papers, i diu: falta la partida de bautismo. Diu: es que no tengo. ¿Cómo que no tiene?
¿Cómo que no tiene? ¿Cómo se atreve?
Diu: es que no soy católico.
Que no es católico?
Y dice: pues no puede hacer milicias universitarias. Digo: ¿y qué tengo que hacer? Dice: convertirse, coño. M'ho va dir així mateix. Jo vaig tornar a casa meva plorant.
És com un eslògan, el convertir-se.
Vaig tornar a casa meva plorant, perquè m'obligaven a fer el servei militar normal, no? I el meu pare, que era un home molt decidit, va trobar un amic que coneixia el ministre de l'Exèrcit i el va trucar. I a través d'aquest amic va poder parlar amb el ministre de l'Exèrcit per telèfon. I llavors el ministre li va dir: és que si hace milicias, y un día es oficial, o sea, Alférez, que pues y un día hay una guerra de España contra Israel, ¿a favor de quién irá? Y el meu pare le iba a contestar, mire, señor ministro, yo no sé de cuántas generaciones es usted español, pero mi hijo es español desde hace más de 500 años, porque nosotros éramos españoles y nos tuvimos que ir de España. Por tanto, mi hijo tiene 500 años de españolidad detrás, ¿no? Y va a hacer un decret llei que els jueus sefarditas podien fer milícies universitàries.
Ara la resposta és genial, eh?
Sí, sí, clar. Mira, el meu pare era així, eh?
Era molt creatiu.
Era molt intel·ligent.
Molt i creatiu. I tant que sí.
Arroba el divan Coppolo.
Som-hi.
Buongiorno, principessa!
Penso sempre a te! E ora...
Mama! La vida és bella és la pel·lícula que ens ha triat de Roberto Benigni en Lluís Bassat. En Benigni interpreta en Guido Orefici, que és un jueu italià que és el propietari de la llibreria, eh? Que ha de tenir molta imaginació per poder protegir en el seu fill petit dels horrors d'un camp de concentració nazi. Per què ens l'ha triada?
Perquè aquesta història nazi, que la conec molt bé, perquè la conec de primera mà. Un cosí del meu pare va estar allà i va poder sortir, i ens ho ha explicat mil vegades, mil. I totes les desgràcies i coses tremendes que van passar en aquell camp, no? I aquest Roberto Benigni resulta que explica la història una altra vegada, però com que va amb el seu fill petit, es té que inventar coses perquè el nen no pateixi. Llavors és tota una història de l'Holocaust, però explicada per un senyor al seu fill, dient-li que tot això és un joc, que no es preocupi, que estan jugant i que al final guanyaran, no? I és brutal, és brutal. La intel·ligència d'aquest guionista, la intel·ligència d'aquest intèrpret, la intel·ligència d'aquesta pel·lícula, jo la vaig trobar genial. La tornaria a veure, l'he vist dos o tres
mil vegades, eh? Aquí admira la creativitat, admira la manera de donar-li, sí, la volta i la bondat,
clar,
no?
Clar. Admiro, és cert, segurament la cosa que més admiro de les qualitats de l'ésser humà és la creativitat, la possibilitat de fer coses diferents i millors de com s'han fet abans, no? I aquesta pel·lícula és una demostració bestial de creativitat.
L'any 73, un dia, passejant pel carrer Consell de Cent, vaig veure a la Galeria Adrià una exposició del Serra de Ribera. Vaig entrar, hi havia un quadre que em va entusiasmar.
Ah, això ho va dir fa molts anys. Es va quedar el 35% de la galeria. I d'aquí ve la nau.
Estem a Mataró, en un espai que es diu La Nau Gaudí, perquè la va fer en Gaudí, va ser la primera obra que va fer a la seva vida. Jo he conviscut amb aquests quadres molts anys de la meva vida.
Ara és feliç amb aquesta col·lecció que té.
Estic molt feliç de poder mostrar a la gent la gran qualitat de l'art contemporani de Catalunya. Perquè els artistes de Catalunya contemporanis, alguns són morts, com el Tàpies o el Guinovart o el Ràfols Casamada, que ara hagués fet 100 anys, aquest any 2023.
Li han fet una exposició, també.
Eren tan bons com els americans, els anglesos, els francesos, de la seva generació. Però no han tingut, malauradament, la projecció que han tingut els altres, no? I poder ensenyar l'obra d'aquests artistes, com ara a la Nau Gaudí de Mataró, que hi ha una exposició del Ràfols Casamada, també a Argentona, al Museu del Canti, hi ha una exposició del Ràfols Casamada, un homenatge del centenari del seu naixement, a mi em dona una gran satisfacció. I crec que es fa justícia amb aquesta gent desconeguda o no suficientment coneguda, no? I per tant, sempre que pugui, ho continuaré fent. Al llarg de la meva vida, a la Carmen i a mi ens ha agradat molt l'art contemporani. Tenim un gust molt similar perquè ens hem educat junts. Si ens vam conèixer als 16 i 15 anys, clar, les galeries, els museus, els hem visitat junts. I per tant, tenim aquest gust molt similar. Tant és així que quan entrem en una galeria, ella entra per un costat, jo entro per l'altre, veiem 80 quadres i al sortir li pregunto...
Quin t'ha agradat?
T'ha agradat un? I diu, sí, a mi aquell. I a mi també. O sigui, quasi sempre coincidim amb aquell quadre i llavors ja és molt difícil no comprar-lo, no? I tot el que he guanyat a la meva vida es pot dir que el tinc penjat de les parets perquè hem dedicat els diners que hem guanyat a comprar art contemporani. I darrerament, bueno, darrerament no, fa 12 anys, vam ja començar a exposar-lo a través d'aquest museu de la Nau Gaudí a Mataró i m'omple de satisfacció veure, compartir això que a nosaltres tant ens agrada amb tota la gent, amb una condició, que l'entrada ha de ser gratis. És a dir, l'entrada a Nau Gaudí de Mataró i també el Museu del Càntir amb Argentona són gratis d'entrar, perquè quan em va dir l'alcalde que volia cobrar una mica, vaig pensar, no, que la gent pensarà que existeix, me'l poso jo a la butxaca, com que fora posa Col·lecció Bassat. Vaig dir, no, l'entrada ha de ser gratis. Jo deixo gratis els quadres, però l'entrada al museu ha de ser gratis.
I Lluís Bassat ens ha parlat de llibres, a banda dels seus, que els hem de llegir tots, d'en Ogilvy, i també de la història de la pintura moderna i de l'escultura moderna d'Herbert Read.
Some years ago, the famous psychologist C.G. Jung, someone gave him the Green Child, and he read it.
Que va néixer el 1893, i és la seva veu.
Which I hadn't realized was there. But he, with his great knowledge of symbolism in general...
És d'un documental titulat Art i anarquisme.
Deixeu bocabadat de com he preparat el programa, perquè trobar la veu del Herbert Read, jo no havia sentit mai a la meva vida, només he llegit els seus llibres, no? Però moltes felicitats, perquè això és realment únic. Sí, vaig llegir aquests llibres fa molts anys, i em van ensenyar molt de com és l'art contemporani. Que, per cert, no s'ha d'entendre. Jo em trobo amics que em diuen, a mi no m'agrada l'art contemporani perquè no l'entenc. Dic, no cal que l'entenguis, només cal que t'agradi. I no, però és que si no l'entens, dic, escolta, tu et poses aigua de colònia al dematí? Diu, sí.
I l'entens?
I l'entens? I diu, no. Pues igual, l'art és exactament igual que la colònia, o que el vi, o que tantes i tantes coses, que no cal que les entenguis, només cal que t'agradin. Pues si t'agrada una copa de vi, pues, i gaudeixes amb ella, fantàstic. Si t'agrada un quadre i gaudeixes d'ell, encara que no l'entenguis, és igual. No has de ser crític d'art per entendre per què. Aquella combinació de colors i de formes t'agraden. Si és realista, és més fàcil d'entendre. Si és abstracte, com diu el seu propi nom, o informalista, que vol dir que no té formes, pues si t'agrada la combinació de colors i les formes, pues mira tal, ja està. No tratis d'entendre, sinó gaudeix només.
Acabem, senyor Bassat. Hauríem de fer capítols de divans amb vostè, perquè doncs, hauríem de parlar d'això i d'això, ja m'ho he passat per sobre. D'ara en endavant, digui'm alguna cosa que li agradaria molt, 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 molt.
M'agradaria que hi hagués pau al món ràpidament, que la guerra aquesta d'Ucrania s'acabés de seguida, que el Putin entengués que està fent un error més que monumental, que pot involucrar altres països del món i que els pobres ucraïnesos no tenen cap culpa. Per tant, la cosa que més m'agradaria, si jo ara tingués que escollir una cosa que m'agradaria molt, seria que les guerres en general s'acabessin ja.
En un diccionari autobiogràfic per a algú que el llegeixi d'aquí 150 anys, en una línia i mitja, què diria després del seu nom?
Creatiu.
I tant! I molt més!
Els seus cabells, el temps ha tornat blancs.
Senyor Bassat, un honor, un plaer, per molts anys.
Un plaer per mi, una de les millors entrevistes que m'ha fet a la meva vida.
Ai, que és amable, senyor Bassat, amb aquests papers, que tinc la vida desordenada de papers. Gràcies, de debò.
Moltíssimes gràcies.
Tinc uns magnífics companys.
Ja ho veig.
Josep Lluís Santi, sou el so, les gravacions, el muntatge, Susana Ortega, aquí que coordina, fa les fotos, els vídeos... Ens estimem la professió, ens estimem les persones i les admirem, com a vostè.
Es nota.
Gràcies.
Comenci a estar seca.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa.
I s'agafen les mans els vells amants i recorden com ahir les flors que van collir. I s'agafen les mans els vells amants, es miren i ho saben tot, no els cal dir res. Cap mot on els vells viuen es va aturar el temps amb el retrat que a la paret penja, on els vells viuen, es va aturar el temps després que es varen casar aquell diumenge. La ràdio antiga i el rellotge gran i el cobre taula carregat de randes. La ràdio antiga i el rellotge gran que encara sona d'hora en hora mandra. I s'agafen les mans els vells abans i es bressolen cada nit com dos infants petits. I s'agafen les mans els vells amants i es pregunten: estàs bé? Avui no et fa mal res. I per Sant Jordi ell li compra una rosa embolicada en paper de plata. I per Sant Jordi ell li compra una rosa. Mai no he oblidat aquesta data. I pels carrers s'han perdut els amants, no tenen por, no tenen pressa. I pels carrers s'han perdut els amants amb una flor i la seva tendresa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.